Ràdio Estel.
Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
M'acabo d'adonar... És que ara em mataràs. M'acabo d'adonar que ja saps el jingle d'aquesta casa?
Sí.
No? L'acabes de cantar.
Ah, sí, estava en ello ja inconscient.
Com és això? Te'l saps?
Ui, no, no m'atreveixo no? a fer això jo, no. Tinc, o sigui, mira que tinc poca vergonya, però...
Acabaràs, abans ja que acabi mínims. Temporada.
Sí, això sí, això sí.
Acabarem cantant el jingle. Sí, com sigui, per què perdó a cantar? Avui a Filosofia Millennial i amb Leo Espluga parlem de filosofia i música. Què em dius, Leo? Per què has posat aquesta cançó? Doncs mira, primera excusa perfecta perquè m'encanta Michael Jackson sí. I la segona per allò que dèiem que la filosofia és una mica el nostre mirall, eh?
I tant. Mira, podríem fer un monogràfic de Michael Jackson des d'una perspectiva filosòfica i a xitxa.
Ho estàs dient de veritat?
Sí, no m'atreveixo a fer-ho, però que seria... és un bon tema.
No m'atreveixo a fer-ho. Ja el farem.
Ja el farem.
Avui sigui com sigui, la música entra en plana filosòfica.
Correcte,
com
sí,
fas
sí.
Això?
Aviam, he sabut que des de la filosofia i els filòsofs els agrada olorar tots els aspectes de tocar els nassos a tot arreu, no?
Sí.
I tocar tots els aspectes de la realitat. I des de sempre la qüestió de l'art o de la tecne, no, que diríem en grec, ha estat un tema bastant fonamental en èpoques amb més o menys privilegi, no?
Vale.
Faré un mini repàs i després anem al meollo de la qüestió. En un origen podem entendre que la filosofia està bastant lligada a la música, especialment per una gent que són bastant coneguts, que és com Pitàgores i els pitagòrics.
Val.
És conegut, no?, aquesta espècie de secta filosòfica estranya que eren els pitagòrics.
No t'agraden, eh?
No, m'encanten.
Ah, m'encanten. Val.
Però clar, estan molt divertits. Pitàgores era un tipus bastant especial, no menjaven faves perquè, bueno, en fi. I la cosa és que per ells els números, no?, i eren al principi rector de la realitat i era l'objecte d'estudi, no? I ells utilitzaven...
El teorema de Pitàgores.
Sí, sí. No, que no se sap, que no es diu que no el va descobrir ell, però no? Bueno, és igual. No, perquè li atribuïen tot al maestro, no? Com bona secta, qualsevol descobriment dels pitagòrics era de Pitàgores, no?
Va.
Es diu que havia viscut no sé quantes vides, i bueno. En fi, que es utilitzaven per les demostracions matemàtiques un instrument que es diu el monocordo, que és com, bàsicament, una corda.
Val.
I ells es van adonar que, bueno, bàsicament... qualsevol persona que hagi vist un instrument, una guitarra, qualsevol cosa, la tensió de la corda, si toques, hi ha, bueno, literalment una escala, les tòniques.
Sí,
no?
Sí, distorsiona el so.
Exacte, diguem, no? I no? Com a cada espai hi ha com una harmonia, hi ha una certa harmonia i hi ha una certa geometria musical, no? És a dir, que una mica amunt, una mica avall, i hi ha com un ordre matemàtic, no? Llavors, ells consideraven que inclús la realitat tenia un so, no? Un dels conceptes més macos dels pitagòrics, que per cert cita Manel en una cançó, és la música de les esferes. No? La música de les esferes, clar, si tot té un ordre matemàtic, els pitagòrics entenien que hi havia d'haver-hi com un so de l'univers, no? Cosa que no té sentit perquè no hi ha, avui en dia no el so no viatja
sí,
a l'espai,
sí, sí.
No? Però bé, llavors, clar, Plató era molt fan dels pitagòrics, no? No ho diu explícitament, però tota la seva obsessió per les matemàtiques, no? És conegut per tothom que allà a l'Acadèmia de Plató, la frase de qui no sàpiga geometria no pot entrar, no?
Pam.
I patapam. I llavors, clar, la música era com molt important i Plató la considerava, bàsicament, una eina d'educació fonamental, no? Mira, ara els pedagogs comencen a parlar d'això, no? Però Plató ja ho deia fa 2.500 anys. Bueno, aquí vaig llançar llances en contra dels pedagogs.
Com t'agrada, eh?
Sí, sí. I diguéssim que deia que era una eina per ensenyar la virtut, no? Perquè una de les obsessions que tenen els grecs és la de la virtut i els hàbits, no? Plató deixa molt clar sempre que tota llei escrita és una llei fracassada, no? I llavors, clar, la música va una mica per aquí. O sigui, perquè una persona sigui virtuosa, no li has de dir, no has de posar un cartell que digui no tiris papers a terra. El tindrà interioritzat que els papers no es tiren a terra. No? Si tu com a societat has de dir que els papers no es tiren a terra com a cartell, vol dir que la teva societat és un fracàs. Vale. Perquè la gent no és virtuosa. Bé, el cas. I això va derivant, no? Va derivant amb diferents estudis. La música és bastant important per l'escolàstica, no? En el seu mètode d'educació, que era, hi havia el trivium i el quadrivium, la música s'ensenyava com les matemàtiques de l'ànima, que és un concepte bastant maco, no? I sempre s'ha considerat, com tradicionalment, que era com medicina per l'ànima, no? Per l'esperit.
I la música ho cura tot, eh?
La música cura tot, ja ho diuen, o sigui, el qui canta els mals espanta, no? És una mica com, ja, és un coneixement popular, no? El de la música com a purgació. I llavors arribem a un moment molt important, que és el moment del naixement de l'estètica com a disciplina. No? Neix més o menys a Alemanya, no? Amb el romanticisme, il·lustració, allà, aquest terme mig que hi ha, i per ells hi ha com una importància fonamental al ser l'estètica una disciplina pura, no? Especialment amb la crítica del judici de Kant, es comença a estudiar molt les arts, no? I llavors van estudiant les arts i, per algun motiu, que ara explicaré, la música sempre és l'art més privilegiat, no? En l'escala de millors arts, podríem dir, la música sempre acaba quedant la primera. Per què? No? Doncs perquè, a diferència de les demés arts, és la que té el caràcter més abstracte i més de l'esperit. És a dir, no és material. No? I per això, per als filòsofs, és una cosa molt important. Perquè no és corrupta, no té materialitat, no? I és fonamentalment algo com eteri, no? La música no la pots palpar, no la pots tocar.
L'instrument sí, però la música no.
Ah, exacte. La música t'arriba, t'és donada, no? Mm-hmm. I llavors, d'alguna manera, un dels filòsofs que més fans ha sigut de la música ha sigut, sens dubte, Hegel era molt fan, sí? Per alguns motius que explicaré després, si tenim temps, però Schopenhauer, no? Schopenhauer...
Mira, l'altre dia venia, que la tindrem d'aquí uns minuts, Maria Broncova, que ens porta òpera sempre, i parlàvem de Wagner, i ens deia que Wagner era molt fan de Schopenhauer.
Clar. És que, mira, doncs mira...
Això va lligat,
Hi ha una espècie de... Hi ha Schopenhauer i Nietzsche-Wagner. Són els dos com deixebles de Schopenhauer, que després s'estimen mútuament, i que és que ara parla de Nietzsche, i després s'odien, i Nietzsche escriu dues coses sobre Wagner a la seva vida. Una és un gran elogi i l'altra és un gran atac. No? Sí.
Filosofia.
Exacte.
Blanc i negre,
exacte. I per Schopenhauer, que tenia una teoria filosòfica que faré 5 cèntims molt ràpidament, Schopenhauer venia a dir bàsicament que ell, d'alguna manera, incorpora, no, la filosofia o religió, depèn com se li vulgui dir, budista, no? I ell, per un concepte fonamental per Schopenhauer, és el velo de Maya, no? És a dir, el velo de Maya o el vel de Maya és un concepte budista segons el qual, bàsicament, és a la realitat hi ha un vel, que és com el vel de la ignorància o el vel de l'ego, depèn de com es miri, i que si, quan es traspassa aquest ego, quan es traspassa aquest vel, s'accedeix a l'essència de la realitat, no? Per Schopenhauer, que és un gran receptor de Kant, la seva obra més famosa és El mundo como voluntad y representación, no? Aquí ja ho tenim tot, en aquest títol està tot resumit, no? Per Schopenhauer tot són representacions, són fenòmens en termes kantians, és a dir, les coses com ens són donades no són tal qual són.
Val?
No, nosaltres no apreciem les coses en si, el que en Kant diria el noumena, sinó que apreciem els fenòmens, no? I bàsicament, Schopenhauer, des de la seva visió pessimista i irracionalista, concep que hi ha una voluntat general que és irracional, que és les coses volen sobreviure, no? La voluntat de la vida reproduint-se, però sense cap atribut positiu. Vull dir, la vida no és que reprodueixi per unes grans coses, sinó que busca, bàsicament, perpetuar-se, no?
Bueno, existir.
Existir, punt. Bàsicament. I amb tot el que impliqui, encara que sigui una existència miserable, persistir i existir. No?
Però sense finalitat, eh?
Sense finalitat. La pròpia finalitat és el propi existir. És una voluntat en si mateixa, no? Cosa que Nietzsche li criticarà moltíssim, moltíssim. I llavors Schopenhauer, quan arriba a aquest pessimisme, no? O sigui, la tesi pessimista al final és que la no existència és preferible a l'existència. Aquesta és la tesi bàsica. I llavors, clar, ell se n'adona que la vida és horrorosa, no? Hi ha molt dolor, hi ha molt patiment, és molt dolorós. I una de les solucions que troba Schopenhauer és la contemplació estètica, no? És allò que és en aquell moment on un aconsegueix alliberar-se de lo mundano, de tots aquests dolors i de tots aquests patiments, no? Aquesta abstracció. I la més pura d'aquestes abstraccions és la musical. Perquè la música, per Schopenhauer, al ser tan abstracta, és la voluntat d'expressar-se a si mateixa. Vull dir, la música té algo molt maco, que que és que no té finalitat. A mi és el que més m'agrada de la música, no? A mi, jo crec que se m'en veient ja una mica...
Bueno, té finalitat, l'emoció, no?
L'emoció, però no té un pragmatisme i una utilitat tècnica, no? A mi tot el que no tingui una utilitat tècnica m'agrada. O sigui,
Bueno, és allò que deies de l'abstracció d'abans, no? L'art més abstracte.
L'art més abstracte, i al final, per Schopenhauer, el maco de la música és que t'arriba al cor sense que tu puguis processar. O sigui, diu Schopenhauer, la música es comprèn sense utilitzar la raó.
Clar.
El qual és meravellós. I precisament, una contradicció, o potser una paradoxa molt clara, és que la música és un art fonamentalment temporal.
Sí.
O sigui, és l'únic art que es dona en el temps, juntament amb el teatre, i avui en dia podríem afegir el cinema, però és un art que es dona en el temps, no és un art estàtic. És un art que l'essència de la música és que es dona en el temps, no?
Sí.
I tot i tindre aquest caràcter, Schopenhauer diu que la música ens allibera del temps, la qual és supercontradictori, no? Sí. Però ens allibera de l'espai-temps, per tant ens allibera de la nostra pròpia existència i entrem en un estat d'embriaguesa o el que avui en dia és igual flow. No? Bueno, és veritat, o sigui, un estat de fluïdesa on un surt d'un mateix, literalment, i de la pròpia realitat circundante, no? I llavors, clar, o sigui, i d'aquí, clar, això ho llegeix Nietzsche, i Nietzsche era un magnífic intèrpret de música. Nietzsche composava, tocava el piano que no veies, els propis Wagner deien que era dels millors... les millors intèrprets possibles que hi havia de música, que hi hagi això els Wagner no està mal,
sí, sí, sí.
I ell mateix té un aforisme conegudíssim, que és el de la vida no tindria sentit si no existís la música. O sigui, la vida no valdria la pena ser viscuda si no existís la música, vull dir, que és bastant clara la
línia editorial.
La línia no s'amaga, és clar i evident, no? I això de la música, no?
Sí.
Que ens demostra... El tema aquest de la temporalitat també és el que més m'agrada, no? El tema del temps, no? És un tema...
Perquè quan es refereix a la temporalitat de la música estàs dient que hi ha etapes.
No, em refereixo a que literalment una peça musical, o sigui, és una obra que es dona en 3 minuts, 4, una sinfonia 9, 15 minuts, no? Que no és una peça que sigui com un quadro, no? O una escultura, o un edifici que està en un lloc.
O sigui, no és repetible, diguem... Aquell directe que es dona en aquell moment.
Aquell directe i que la pròpia peça...
Perquè la peça sí que és repetible.
La peça és repetible, però tot i així, ella mateixa es dona en el temps. No? O sigui, i llavors, hi ha algo molt interessant aquí, que és la nostra consciència, com funciona en relació a la música. No? Perquè, clar, això ho estudia Husserl, que és un fenomenòleg, carai tu, de principis del segle XX, que Heidegger serà un dels seus deixebles més brillants, que bàsicament Husserl, quan està estudiant la consciència, no així ràpid i malament, quan estudia la música, aquí passa una cosa molt curiosa, perquè quan tu escoltes una peça musical se't presenta com una unitat. No, o sigui, tu no estàs escoltant, jo què sé, la novena sinfonia de Beethoven i se't presenten sons que es van succeint de manera espontània.
No,
o sigui, se't presenta tot com un bloc unitari musical.
Sí.
Però realment es va donant el temps, aquí està la gràcia. O sigui, hi ha una successió d'esdeveniments que la nostra pròpia consciència absorbeix com un sol bloc. No? I això, clar, dius, em sembla molt lògic, no? Però si t'ho poses a pensar, dius, hòstia, això potser no... És bastant curiós, perquè, clar, es va donant... D'alguna manera, la consciència el que fa és reté el que acaba de sonar, està escoltant el que sona i anticipa el que sonarà. És a dir, ens quedem amb el que estava sonant,
sí?
Sona... el present, o sigui, rep la informació literalment i s'anticipa el que sonarà.
Val.
Vull dir, hi ha tres temps compartits a la pròpia consciència.
Exacte, a la vegada.
O sigui, és una cosa una mica estranya,
sí.
La veritat. Però jo crec que això és un dels motius pels quals ens produeix tant plaer, perquè està com... Jo crec que el flujo de la consciència va de la mà amb el flux de l'obra artística. No hi ha resistència. Que és un tema que a mi personalment... Segur que a tu t'ha passat i a la gent li passa. Moltes vegades, quan apreciem una obra artística, tenim una resistència racional o una resistència de la pròpia consciència.
Bona aquesta. Jo m'he preguntat moltes vegades i he fet la mateixa pregunta sovint a qui hi entén, amb el tema de l'art, per exemple, no entenc aquelles persones que es queden una hora davant d'un quadre.
Jo soc d'aquestes persones, eh?
Per què Leo Esplugues queda una hora davant d'un quadre?
Però s'ha de dir que amb molts pocs quadres, vull dir...
Sí? Sí, i per això... No, hi ha quadres que ho faig, evidentment.
Per això és tan alliberador. aquí està la gràcia. O sigui, és alliberador, però és molt més complicat que passi amb un quadre, a mi almenys, no? Uh-huh. És a dir, a mi m'ha passat amb Goya i Rothko i parar de comptar, no? Uh-huh. Però, en canvi, quan a mi em passa sobretot, quan veus algunes obres artístiques, jo, un dels meus màxims anhels o desitjos més purs seria ser capaç d'abstraure'm totalment de mi mateix i poder rebre les obres en la seva totalitat i que el meu ego o el meu jo o el meu narcisisme no fes de barrera entre jo i l'obra artística, no? O sigui, seria que no hi hagués comunicació, sinó que hi hagués convivència, no? Seria... Uh-huh. És un desig que em faria tan feliç poder fer això.
Amb la música és més fàcil que passi això,
clar,
no?
Clar, exacte.
Aquí anava,
perquè la música, precisament, a l'haver-hi aquesta compatibilitat estranya entre el propi medi on es dona la música i el flux de la nostra pròpia consciència, i, a més, ser un llenguatge que la música té alguna cosa de simbòlic però antisimbòlic. O sigui, aquí està, també és molt interessant, això. O sigui, la música és universal, és radicalment universal, és potser l'única cosa universal que tenim de veritat, perquè això hi ha estudis molt interessants, com gent de diferents cultures, els poses un so i ho atribueixen a una emoció.
Bona.
Rotllo, la menor. El 70% de la gent et dirà que és trist o melancòlic. Uh-huh. Sigui de la cultura que sigui, des d'una tribu incomunicada a una persona de Barcelona, a una persona de Massachusetts. O sigui, és espectacular, això. Vull dir, no, l'explicació per això és molt complicada, no? Uh-huh. És un dels grans incògnits, una de les grans belleses. Però alhora, el maco dels sons és que un so no farà referència a un altre so. Un so fa referència al so en si mateix.
Clar.
Vull dir...
Val. Sí.
No és com una paraula que fa referència a un concepte o a una imatge. No, el so fa referència al so. Que això sona molt obvi el que estic dient, però realment però... és molt potent, jo crec. Perquè per això, llavors, pot haver-hi una connexió molt més directa, no?
I... Clar, perquè jo abans et deia, no entenc certa gent, no entenc el Leo. Quan el veig en un museu una hora mirant un quadre, i t'ho dic jo, que segurament això sí que ho fa molta gent, quan es posa els auriculars pel carrer... i es posa a repetir la mateixa cançó 5 i 6 vegades.
En bucle.
Això passa, eh?
Això passa. Jo venia, de fet, mira, venia escoltant música i venia superfeliç perquè justament avui hi he enganxat un tema i les porto escoltant tot el dia en bucle sense parar.
Es pot dir el tema o...?
Sí, Chiquito de Rusowski. Recomanadíssim des d'aquí. Chiquito de Rusowski.
Val.
Però clar, aquí una cosa que jo volia llançar una advertència. Quan tots aquests filòsofs estan parlant de música, estem al segle XIX. Vale? O sigui, no s'imaginen un MP3 amb uns auriculars potxos del Renfe.
No, orquestres.
Clar, estàs allà... O sigui, quan Nietzsche t'està parlant de música, t'està parlant de que estàs veient en directe Tristón y Isolda. Amb un instrument, o sigui, amb una orquestra allà davant i amb un directe.
Wagner, eh?
Wagner, clar. Vull dir, no és el mateix, no és comparable, no? Sí. Però hi ha una cosa que em sembla molt interessant, que és com... A poc a poc, des d'aquella perspectiva clàssica, tenim el directe, no? que és molt important. Llavors arribem a principis del segle XX, que hi ha una cosa una mica estranya, no? Perquè la música acadèmica, la música clàssica es va acadèmic... Clàssica és un terme horrorós, però la música com de cambra o d'orquestra es va acadèmitzar.
Horrorós, per què?
Perquè com música clàssica, un compositor d'avui en dia fa música clàssica, o sigui, això és un absurd. O sigui, és un oxímoron, no té cap mena de sentit aquest terme, no? Diguéssim, jo dic música acadèmica, per dir alguna cosa. Uh-huh. No? I llavors entrem en un període una mica estrany, a principis del segle XX, i llavors arribem als anys 50, no?, que comença a haver-hi una obertura en tot el pop, amb el rock, amb el jazz, amb el blues, amb tot això. I un dels esdeveniments més importants, jo crec, com ens relacionem amb la música, és el naixement del Walkman. La ràdio i el Walkman són dos moments estel·lars dintre de com consumim la música i de com ens relacionem amb ella. Però perdem una cosa fonamental. Vull dir, quan escolta música a la ràdio... Per molt bé que estigui i per molt interessant que sigui, quan jo estic escoltant el telèfon o el que sigui, no tinc una experiència realment tan sublim. O sigui...
No és un directe.
No és un directe, no té res a veure, no? Però jo...
Per això, perdona,
sí,
Leo.
Digues.
Per això entenc que quan ve a Barcelona Bruce Springsteen s'acaben les entrades en una hora.
Exacte.
Precisament ve d'això.
I hi ha gent que la pot escoltar cada dia. Però, clar, no té res a veure,
no? És el mateix.
Hi ha la personalitat, hi ha tot de més... I a mi, ja aquí ja tiraré, ara tiro una miqueta cap a casa, un dels temes que a mi m'agrada molt la música electrònica, m'agrada molt el techno especialment i de més, i crec que és un fenomen molt important perquè d'alguna manera recupera l'experiència clàssica de l'orquestra. Perquè és una música contemporàniament, és contemporània, és al segle XXI, o finals del segle XX també, però és una música que sona actual, però al mateix temps té alguna cosa molt clàssic, perquè no té lletra, o no acostuma a tenir lletra. O sigui, la seva força ve dels sons igual que l'orquestra. Vull dir, segueix sent abstracte. La gràcia de l'orquestra és que no hi ha una veu que t'està dient alguna cosa clar, no t'està dient un poema, són una sèrie de sons que t'estan generant unes emocions. I això amb la música electrònica es recupera, perquè la veu queda en un tema secundari i són els sons que parlen per si mateixos. No? I llavors crec que d'alguna manera podem tindre com una experiència també un altre cop com clàssica avui en dia, amb un bon equip de so, amb un bon sound system, el que sigui, i tindre com aquestes experiències tan, tan potents.
M'agrada. M'agrada molt avui el tema de la música.
I mira, ha quedat 4.000 coses per dir, eh? Vull dir, sí? Ja t'ho he dit que un altre dia tornarem a parlar de música, perquè
segur.
És un tema per mi genial.
Segur. Anem al tuit del Leo?
Anem al tuit, va.
Ets culer?
Soc culer, eh?
Sí. Mira, això és el que escoltaves avui, no?
Sí, exacte.
Una mica música d'espa, eh?
Música d'espa, però ja veuràs d'aquí un segon peta i cuidado, eh?
Sí?
O sigui, i tant.
Ai, espera't. Música d'espa xula.
Música d'espa xula, eh?
M'agrada molt, m'agrada això. Deies que era Chiquito de...
De Rusowski.
Escolta.
Un bon descobriment, mira.
Sí, cada dia s'aprèn una cosa nova. Et deia, ets culer o no?
No.
No ets culer?
Jo era culer, però vaig tenir una experiència traumàtica i vaig deixar de ser culer. Seré molt breu.
Sí.
Jo de petit era culer, no? Típic, no sé què. A casa meva no som massa futboleros, però el meu pare es va criar a Alemanya i de més, i era l'equip del Pau, era del Bayern de Múnich, no?
Home.
I jo també era molt del Bayern de Múnich, no? Era un equip molt meu. I llavors jo vaig anar a veure el famós 4-0 que li fot al Barça al Bayern de Múnich el 2010, una cosa així. Jo vaig anar al Camp Nou a veure aquell partit.
I vas patir, eh?
Vaig sortir traumatitzat, la veritat. No, en sèrio, o sigui, tinc la bufanda i tot, i vaig anar al partit, i allò va ser com una humillació per mi.
Quan el Barça era el Barça.
Exacte. Vaig quedar horroritzat per el rotllo Coliseu, jo de petit allà, tot allà, tothom cridant, insultant, i jo, què és això, no? I a partir d'aquell dia mai vaig ser al Barça.
Per què et preguntava això? Perquè Leo Espluga ha fet un tuit fa 16 hores...
Cuidado.
...que diu, Dios mío de mi vida, ¿qué es este partido? Jo m'imaginava que era del Barça.
No, ui, això és pitjor encara, eh? Jo no sóc futbolero, sóc lolero.
Què és això?
Uf, bueno, jo m'agrada veure competitiu del League of Legends, o sigui, sóc una cosa horrible.
Calla, que això és lo dels
esports electrònics. De fet, ahir em vaig
quedar... Acabo de ser un boomer perquè he fet allò del...
Els marcianitos.
Acabo de fer allò amb les mans, com si tingués un mando.
Va ser increïble.
Sí?
Fins a les 4 del matí em vaig quedar veient allò.
Uau.
Sí, vull dir... Narrativa increïble, un jugador que portava 6 anys seguits intentant fer una cosa, jugant contra el seu equip antic.
Escolta'm una cosa, tenint un Camp Nou, que és dels estadis més imponents i importants del món, tenint un Camp Nou on es viu esport en directe, on rau l'èxit dels e-sports, es diuen això?
Sí, on, bàsicament, a que apel·la... especialment en el LOL quan tu jugues bàsicament es veu com a l'espectador, llavors hi ha una cosa molt interessant i després que jo em sento identificat amb aquestes coses, és el meu damunt, no? I després quan ho veus en directe és espectacular, o sigui, la gent s'omplen estadis, o sigui, ara mateix està el Madison Square ple, són els mundials i el Madison Square ple cada dia.
Clar, a mi m'agrada la caravana perquè sempre ho dic, que puja qui vol. Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, Joan Trias. Quant de temps?
Per què t'he fet...
Des de la manteta.
Ah, és que t'he vist allà...
Sí, passava allò... Anava per un cafè i m'has dit, passa. O sigui, que no és qui puja qui vol.
No,
puja qui tu vols. O sigui, perquè passo molts dies.
Sube quien le dejo.
Vale. He pujat.
No, t'ho dic perquè ara estàvem parlant dels e-sports, em parlava en Leo...
Sí,
de que...
Què tal, Leo? Rafa Sanahuja, encantat. No ens has presentat, ets un maleducat.
Leo Espluga, Rafa Sanahuja, Rafa Sanahuja, Leo Espluga. Dos filòsofs en les seves vessants diferents.
La meva de... Bueno, és igual. Anava a dir una cosa ofensiva.
Deixa'ls parlar o no?
Parla.
Gràcies. Dic que ens deia el Leo, ens comentava que de petitet va anar al Camp Nou, que li va impressionar molt allò dels crits aquells.
De petitet fa dos, tres anys.
Exacte. I que s'ha aficionat molt als esports. I jo li feia la comparació, no? I li deia, ostres, tenint un Camp Nou tan imponent i tan bèstia, com tu t'has enganxat tant a una cosa que és virtual, no? tu arribes a entendre això o no? Tu que ets, clar, t'he fet entrar perquè ets, tu ets futbolero.
Jo soc molt futbolero i molt del Barça. Sí. I sincerament, no ho entenc.
Així de clar, eh?
No ho entenc, perquè la vibració de l'estadi, del futbol en directe, no acabo de poder comparar. Sincerament, jo soc una altra generació.
Compte que vibracions...
I no aspiro...
Vibracions també n'hi ha en els esports,
ho he vist en directe,
perquè s'ajunten com 30.000 persones.
Sí, sí, literalment.
30.000 persones.
Un dia busca, això ja... El dia que va guanyar, o sigui, el dia de la final del Mundial de l'any passat, sí, quan gana Xina el Mundial, les imatges al carrer de Xina fan por de, literalment, desenes de milers de fans pel carrer, omplint els carrers amb banderes, cridant...
D'esports, eh?
Sí, sí. No, no, és una locura, és una locura.
Bueno, és cert que hi ha aquesta cultura. Jo la desconec, sóc un ignorant d'aquesta cultura.
Ets un boomer com jo, digueu.
Exactament. És que dic una cosa, si parlem d'esports, jo el màxim que he fet és jugar a Super Mario Bros.
Pues hi ha competitiu de Super Mario Bros.
No m'ho puc creure.
De Super Mario Bros no, de l'Smash Bros.
De l'Smash Bros.
Què és l'Smash Bros?
Gairebé. El Smash Bros és un joc com de combats a Nintendo, al Melee, hi ha gent molt, molt fanàtica.
I està Mario aquí, eh?
Està Mario, i reparteix unes tonyes espectaculars.
I
Zelda també. Bueno, el Link.
I Messi al costat.
I Messi al costat, sí.
Estaria bé, estaria bé.
No, no, però jo estic molt a favor. Tot el que sigui, tot el que sigui que la gent sigui feliç i alienar-se.
També et dic, hi ha un avantatge dels esports sobre el futbol, que és que els jugadors no evadeixen impostos, que això no està mal.
Clar, al no ser humans...
És un puntazo, eh?
No ser ésser humans...
Un altre dia en parlarem d'això, que hi ha gent que viu a Andorra molt bé. Un altre dia en parlarem d'això. Rafa, que t'escoltem a les 8, eh?
Ah, ja m'estàs no? fent fora?
No, no, Oscar, ara parlarem d'òpera, però sí, tu mateix.
Bueno, l'òpera...
T'agrada o no?
Marxo. No, m'agradaria saber.
Parlarem
no
de Turandot, eh?
Turandot?
Sí,
això mola,
un dels clàssics.
Nadie duerma.
Nadie duerma.
N'és un dorma, vol
dir? Sí, Nadie duerma.
Nadie duerma.
Sí, sí.
Per si no ho sabies, agafa pa. Que pacotilla.
Ens veiem al Liceu, Rafa.
Vinga,
que vagi molt bé.
Una abraçada. Leo, un plaer.
Un plaer.
Leo, gràcies. Escolta'm una cosa, saps que sempre et proposo un repte.
Vale.
Primer dic el que hem parlat fora.
Vale.
El proper dia que vens és dia 31. Vam parlar de la Morja, però en tornarem a parlar, des d'una altra perspectiva.
Des d'una altra perspectiva, li entraré una volta,
sí?
A veure què trobo.
En tornem a parlar el 31.
I tant.
Per tant, d'aquí dues setmanes,
vale,
tu creus que es pot ajuntar filosofia i esport?
Mira, sí, perquè Ortega y Gasset té un text espectacular sobre
sí?
La concepció deportiva de la vida. Patapam.
Va, en una setmana, Leo Sport, no va dir. Leo Espluga. Leo Esport, direm ara. Leo Esport i la mort, perquè és dia 31, a part de parlar de panellets i tot això, parlarem de la mort i la seva simbologia, i d'aquí dues setmanes, ara sí, Leo Esports.
Exacte.
Leo,
apa-li, un plaer.
Que vagi molt bé.
Ens veiem.
Ràdio Estel 97.7.